Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Allau. Encetem el nostre espai setmanal dedicat a la gent de la mar, com sempre amb la col·laboració dels nostres companys, d'aquesta gent que fa possible setmana darrere setmana cadascuna de les seccions del nostre programa. Avui el començarem parlant amb Ramon Tarridas, és el president de l'Associació d'Armadors d'Arts Menors de Catalunya. Amb ell analitzarem la situació d'aquest sector. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens parlaran d'un art de pesca o d'una manera de pescar que ja no s'utilitza, l'encesa. I al Ranxo a Bord ens explicaran com preparar un saitó amb ceba. A l'acordió del grumet, els nens eutròfics ens interpretaran la seva versió de Love is in the air, l'amor és un peix. I a Panorama Nàutic, necessitats estratègiques de comunicació del sector nàutic. En parlarem amb Miquel Guarner, secretari d'ADIN, l'Associació d'Indústries i Serveis Nàutics de Catalunya, d'aquest tema i d'altres que van sorgir en l'Assemblea General de Socis. A Plankton, l'Aurora Requena ens parlarà del projecte Life in the Mares. I a l'Arjau, el Manel de Ramon parlarà amb l'historiador i arqueòleg Toni Cartes sobre les torres de vigilància marina de l'època medieval. Aquest és, doncs, el contingut del Blau Marí d'avui. I, com sempre, només ens resta que invitar-nos a pujar a bord.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Allau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Allau a la xarxa.
Avui hem convidat al Blau Marí a Ramon Tarridas, que és el president de l'Associació d'Armadors d'Arts Menors de Catalunya, ADAMEC. Ramon, benvingut al Blau Marí. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Amb tu volíem parlar una mica de la situació actual del sector, un sector que, a diferència d'altres, pues, poder... amb barques més grosses, encerclament, arrossegament, sector tonyinaire, engloba una mica aquestes barques més petites que hi ha als ports catalans i possiblement barques on hi esteu embarcats el nombre menor de gent, és a dir, que en aquestes barques hi treballeu, pues, un nombre menor de pescadors. Quan parlem de pesca artesanal, d'arts menors, pesca artesanals, a què mos referim, Ramon?
A veure, hi ha moltes definicions. Hi ha diferents definicions de la FAO, de la Unió Europea, però si ens hem de cenyir per l'últim reglament de pesca que s'ha aprovat a nivell europeu, pesca artesanal és la pesca que es fa amb aquelles embarcacions que són menors de 12 metres d'eslora i que no utilitzen arts d'arrossegament. Aquesta és la definició per a Europa pels propers 10 anys com a mínim. Després ja es veurà, però aquesta és la que hi ha ara mateix.
I estàs d'acord amb aquesta definició? Ho dic perquè sempre hi ha una mica d'enrenó al voltant del que Europa o del que Brussel·les entén per art o per pesca artesanal, no?
Jo hi estic d'acord. Jo sí que estic d'acord i molts dels meus companys també. Bé, ja et dic, és com totes les coses, hi ha qui està d'acord i hi ha qui no. Això és la societat.
Però entens que hi ha sectors dins de les pesqueres que es consideren artesanals, Brussel·les no ho entén així, bueno, que tot plegat a l'hora de fer una definició, doncs moltes vegades sempre hi ha gent que es queda fora, no?
Home, això és cert, però no té a veure res la definició amb el que un fa, no, per mi, des del meu punt de vista. De fet, una de les coses que també remarca tot això la definició que la delimita és la capacitat de captura. Què vull dir amb això? Que les barques que aquí a Catalunya són artesanals, si te'n vas al Senegal, deixes de ser artesanal, ets un semi-industrial, perquè la teva capacitat de captura envers la gent que viu al Senegal és molt més superior. Per la tecnologia que portem a bordo, la mecanització, aleshores això fa que un sigui artesanal o un no. Hi ha d'haver una diferència entre uns i els altres. No pot ser artesanal un que, per dir, no és el mateix un comerç petit de poble que un Carrefour. És que estem dient això, eh? Clar. El que estem dient és que el Carrefour sigui igual que un comerç petit de poble. Em sembla que els dels comerços petits no hi estan d'acord amb això, eh?
Quin és el pes que té la pesca artesanal o les arts menors dins de tot el sector pesquer català, Ramon?
Del sector... A veure, què parlem? De la representativitat o del número de persones?
Del número, del nombre, és a dir, de, en quant a nombre de, persones... a nombre de barques, sí. Després ja parlarem de la representativitat als estaments, però en nombre de barques, és a dir, inclús en producció, en capacitat de captura, quin és el pes que, té, que tenen les arts menors?
Les arts menors de Catalunya són el 55% de la flota.
Déu-n'hi-do, veus? I no dona aquesta sensació?
I no dona aquesta sensació. A la Mediterrània, a Espanya crec que és el 84, a la Mediterrània europea un 78 i a tota Europa el 80%.
Per tant, a Catalunya estaríem per baix de la mitjana, doncs.
Estem per baix perquè des de l'any 2000 fins enguany han perdut el 55% de la flota. Han passat de 1.000 embarcacions, 1.000 i escats, a unes 529.
I a què és degut això? O a què ha estat degut? Quines han estat les motivacions?
No sé quins són els factors. N'hi ha diversos de factors. Entre ells, si jo te'n puc anomenar, doncs, que la flota artesanal ja està bastant, com et diria, s'ha quedat molt endarrerida en quant a la modernització. No perquè sigui culpa de ningú, és culpa de les persones que estan a les embarcacions artesanals. No culpa tampoc, sinó perquè les oportunitats econòmiques per poder fer embarcacions més grans, però poder no hi eren, i llavors això s'ha quedat enrere. Què ha passat des de ja fa... No és que estem patint una crisi des de fa 5 anys, la flota de Catalunya, des de l'any 1994, que va ser la punta més alta de captures, amb 63.000 tonelades de pes, hem quedat en 32.000, a la meitat, vull dir, des de l'any 94. O sigui, hi ha hagut una davallada de les captures i això ha fet que, si no hi ha ingressos, el manteniment també surt més car, les embarcacions es fan velles i aquelles embarcacions que no tenen un manteniment just, doncs al final acaben desapareixent perquè no hi ha relleu, perquè costa més mantenir la barca que no pas el que guanyes anant a pescar. Pensem també que totes aquestes embarcacions artesanals, el 80% arreu del món, no només a Catalunya, que també és el mateix número, el 80% són embarcacions menors de 8 metres d'eslora. Què vol dir això? Que també la seva capacitat de radi d'acció dins una àrea marina és molt més reduïda. Què passa? Tothom va pescar com més a prop millor sempre. Això ha passat sempre. I què ha passat amb els anys? Que cada vegada s'han fet embarcacions més grans per anar més lluny. Aleshores, allò que està més a prop ara mateix està molt malament, en molt males condicions de pesca. Estem parlant de biomassa, de sobrepesca.
Sí.
Aleshores, és que no només és un problema, és que són diversos problemes.
Problema generacional n'hi ha? Ho dic perquè, perquè les barques de les arts menors solen anar una o dues persones moltes vegades. Quan el pescador, quan l'armador es fa gran, a lo millor el fill estudia i busca una altra sortida laboral i no és com una empresa d'una barca d'arrossegament o d'encerclament que va més gent i que d'alguna manera sempre s'intenta més buscar el relleu, no?
El relleu no hi és i està molt difícil. És molt complicat perquè no hi ha guanys. Aleshores, quan no hi ha guanys per tenir una empresa i ser un mileurista, doncs la gent prefereix anar a treballar.
Clar.
Que ser un manat, que no passi un empresari amb un munt de problemes perquè... Per més que siguis un art menor, una embarcació petita de 6 metres d'eslora o de 8, ets un empresari i tens totes les responsabilitats que recauen sobre la teva embarcació, que no són poques, en totes les empreses.
Quin tipus de pesqueries englobaríem dins de les arts menors?
Doncs el que engloba la definició són els que utilitzen arts fixes de baix impacte, que és pescar amb soltes, amb tremall, nanses, amb palangrillo, no palangre de fons, perquè és una altra modalitat, o palangre de superfície també, com sabeu, és una altra modalitat.
Per tant, el palangre de fons i de superfície no estaria inclosa dins de les arts menors.
No, de fet, tenen el seu sens. És que el palangre de superfície, el que coneixem com els tonyinaires i els que van al peix espasa, tenen el seu propi sens.
Molt
no
bé.
Estan dins el sens d'arts menors.
Estem parlant del palangre... Molt bé.
És que jo no és que ho digui jo, eh? És que,
no, sí.
Quan mires el que defineix cada pesqueria, si hi ha un sens específic per arrossegament, per encerclament, per arts menors i per pesca de palangre de superfície, vol dir que no està dins l'altre.
No, ho dia més que res perquè hi ha molts ports que sabem que hi ha barques que van al palangre però que no estarien dins del que tu comentaves, no? De la gent que
perquè
es dedica al país.
Perquè és el palangrillo. Llavors, és que per nosaltres no, el palangre és una cosa, però a nivell jurídic, si tu li dius a l'administració que et dediques, si dius el palangre, s'entén palangre de fons, d'anar al lluç, amb pedra d'ola. En canvi, el palangrillo és el que és més utilitzat per tots els arts menors. Aquell palangre petit que agafen es agafen espàrits, a l'època doncs, a l'estiu es poden pescar, posar els palangres en superfície, que estan molt a prop de costa i poden agafar algun bonítol, però ve a ser el mateix.
Aquesta seria un altre dels temes, no? Perquè estem parlant de, per exemple, d'espècies comercials que sempre hi ha, les que s'emporten l'èxit en l'àmbit de les preferències, en l'àmbit del consum, no? Però la gran varietat d'espècies que es capturen, no tan comercials, que es pesquen en les arts menors, creus que és prou coneguda aquesta varietat? És a dir, perquè
no,
de qualitat
n'hi
ha dins del peix que agafen les arts menors.
Qualitat tot és la mateixa perquè tot és fresc. Perquè si us hi fixeu, qualsevol cuiner el que diu o qualsevol programa de cuina és que sigui fresc. Tant se val que sigui un sorell com que sigui un remo, un llenguado, una llagosta. És igual, el que s'ha de saber és com es cuina cada cosa. I això també canviarà, ha de canviar la pesca. Els hàbits de consum, els consumidors, al final, serà qui canviaran en part la pesca, provocaran un canvi dins la pesca. Nosaltres tenim un projecte, uns quants socis, pescadors, doncs de venda directa, i el que fem és això, la cistella, una cistella de peix, que hi ha 40 varietats diferents, i la gent es queda sorpresa perquè no en coneix cap de les 40 varietats que nosaltres podem oferir. Amb una llonja catalana es venen entre 110 i 120 espècies diferents de peix al final d'any.
És a dir, que hi ha vida més enllà del lluç, el rap, el llenguado
i totes
aquestes espècies, no?
Clar, que són les... I a més, són unes espècies que van d'una embarcació artesanal que es dediqui a soltes, tresmall i palangre, pesca més o menys unes 60 espècies diferents al llarg de l'any. D'aquestes 60, el 40 espècies van sobre un preu molt, molt, molt econòmic. Molt. A preu de llonja estem parlant, eh?
Sí, sí.
Això és el que nosaltres estem oferint als nostres clients, o és que el que ha de fer la gent, oferir aquests peixos de temporada, perquè el consum del peix, una de les coses que té també és això, si tothom va pescar el mateix, al final acabes per esquilmar aquella espècie. El 95% de les espècies de la Mediterrània estan sobreexplotades. El 95%.
Clar. Vosaltres vau muntar, vau organitzar, vau posar en marxa aquesta associació a l'ànim de buscar més representació i més representativitat en els llocs de decisió. Quin és aquest pes representatiu que té ara Adamec? I també ja ho lliguem en què també heu buscat sinergies i complicitats amb altres entitats similars a nivell europeu, a nivell internacional, no?
Bé, de fet, Adamec és una associació només d'àmbit en un àmbit territorial de Catalunya. Aleshores, el que vam fer, vam crear una organització molt més gran que es diu Medarnet, Pescadors Artesanals de la Mediterrània, que aquí sí que som ara entre 35.000 i 40.000 pescadors associats, perquè hi ha socis de 4 països europeus, França, Grècia, Itàlia, Espanya, i del Marroc i Argèlia. Per què? Perquè la nostra visió, l'haver participat en la darrera reforma de la política pesquera comú per la representativitat, perquè ens arribaven moltes veus que ens deien, molta gent ens va, de fet, no és que ningú ens va obligar, no? Però ens deien molta gent que coneixíem d'àmbit polític fins i tot, no? I ens deien, escolteu, tu ets pescador, sé que ets pescador, però en canvi mai ningú parla de la pesca artesanal. Ningú mai en parla. Ningú mai en parla. Només em va parlar en un moment quan es decidia qui seria pesca artesanal pel tema de les subvencions. Per què? Abans de començar la reforma de la política pesquera, es presenta un informe que està, de fet, reflecteix la realitat, i moltes de les embarcacions que estem ara, estem dins aquest bloc que us diré ara, que diu així, al final de l'informe diu, mireu, si no es fa res, cap tipus d'ajuda, el 60% de la flota artesanal europea desapareixerà en menys de 10 anys. I això és cert, perquè cada dia ja conec més companys que ho estan deixant d'anar a pescar, amb embarcacions noves. I això és que és més que cert. Aleshores, quan es va definir quina era la definició d'artesanal, tornant una mica al principi de l'entrevista, doncs clar que hi havia bralles, hi havia discussions, però en canvi fa 5 anys els artesanals no vam rebre subvencions de tipus de reducció de consum si fèiem inversions a les embarcacions perquè érem artesanals, en canvi les altres embarcacions sí, i nosaltres vam fer les inversions igualment, que ens ho vam pagar a la butxaca.
Clar.
Per reduir combustible i reduir emissions de CO2. És a dir, que no té cap, no tots són avantatges, eh? La gent es pensa que tots són avantatges. No. Nosaltres, Medernet es va posicionar dient no, si nosaltres estem d'acord que hi hagi ajudes per tothom, però que no estem d'acord és que per poder tenir ajudes es canvi la definició. Pulpo animal de companyia? Doncs em sembla que no.
Sí.
Em sembla que no. I és això, perquè al final, si tu vas al metge i li dius que tens un constipat, quan tens una altra enfermedad molt més greu per no dir-li la veritat i et dona una aspirina, al final t'acabes morint. Que això és el que ve passant al llarg dels anys. Anem dient el que ens passa a mitges veritats o mitges mentides i se dona una solució i la solució, com que no és real en el problema que tenim, en vez d'anar més bé, anem a pitjor. Que això és el que ens està passant.
I suposo que per això esteu per anar-hi posant remei, perquè senti la vostra veu i tenir aquesta representació. Ramon, seguirem parlant del tema. Et posem el programa a la disposició de l'entitat per totes aquelles problemàtiques o totes aquells temes importants que calgui parlar i fer saber. Pues estarem aquí per explicar-ho. Moltíssimes gràcies per participar en el programa i ens tornem a parlar.
Molt bé, moltes gràcies per comptar amb nosaltres. Moltes gràcies.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
I entrem en matèria tradicional i qui millor que fer-ho que Joan Argentó i Rafael Martí, els nostres col·laboradors, pescadors i a la vegada entesos en aquestes matèries. Joan, Rafael, benvinguts.
Hola, què tal?
Avui, quin art de pesca o quina modalitat pesquera ens ajudareu a entendre millor?
Ai, millor. A l'encesa.
A l'encesa.
És una modalitat molt antiga, jo no ho he conegut ja, que era tot el que ha anat evolucionant, que és en l'actualitat les barques que van al cerco en llums. I esta de l'encesa era antes que anaven a vela i a rem, que anaven fora del moll, a prop de la costa, i tenien un artilugio a popa, com de ferro, i ho omplien de llenya, i ho encenien i feien foc allí detrás, perquè la barca era de fusta, i que les brases i això caiguessin fora l'aigua, i allí feien foc,
feien llum.
Era el reclam, la llum era el reclam.
El reclam, i allí pues, les ho anava el peix, i en cavall lo cercaven.
Però amb menudet tot amb el menudet, eh?
I amb menut era antes. I
clar, quan no hi havia fanals d'altres tipus.
En cavall allò van evolucionant i ja va vindre fanalets...
De gasolina, no?
De gasolina, sí. I en cavall va vindre el butano i a l'actualitat que ho estan fent
en focos LED, no? De llum LED.
En electre.
En electre.
En electricitat.
En generadors.
Clar, això devia ser perillós, perquè les barques de fusta i foc damunt de la barca, no?
Però no m'ha passat, jo no m'ha passat mai de coses.
Ja, bo, més de quatre es devien sucarrar les celles. Perquè has de comptar que les barquetes estes no estaven parades, si estaven fora, blandaven i havia de ser, i de com tot lo d'antes, era pues, engorronós. Ara calentet sí que podien estar si era d'hivern.
Però clar, pes... depèn d'on te bufava el vent, igual per portava...
Això,
no?
Per això t'ho dic.
Sí, però giraven el bot.
No havia de, bot, no havia de ser cap... molt... Però bueno, per algo es comença, ja et dic, no ho he conegut mai perquè això ja... molts d'anys, ho he sentit dir.
Però era a l'encesa, la paraula ja ho diu, no? Que pos, encenien foc per a fer llum com a reclam pel peix.
I estaven un rato allí.
I quin tipus de peix cridaven?
Pues, igual podien anar calamans, sí. Que sorell, cavalla i
peix,
sardines.
I algun peix blau, no? Sardines i saitó. Doncs pues molt bé. Avui hem conegut què era, perquè ja no es porta a terme, avui en dia se li diria d'una altra manera, però que era aquesta modalitat d'anar a pescar a l'encesa. Rafael, Juanito, hasta ara.
Vinga.
El ranxo a bord.
Avui veiem la taula plena d'estris i a la vegada la tenim plena d'ingredients, perquè no sé què mos prepararan, però fa bona pinta. Rafael Argentó, Rafael Martí, Joan Argentó, què mos prepareu avui? Què esteu preparant?
Un encebollat de boqueró i un saitó, com ho vulgueu dir.
Saitó, eh? Una cebada de saitó o saitó en ceba, no?
Saitó en ceba.
Quant de saitó necessitarem?
Un quilo, fan un quilo.
Un quilo, per tres o quatre,
sí,
un quilo.
Un quilo.
No, 3-4 en quilo.
No va gaire car, és igual.
3-4 en quilo.
3-4 en quilo. Com lo prepararem? Primer l'hem de netejar, l'hem de passar per l'aigua.
Sí, li traurem lo cap i les tripes, lo deixarem tot llimpiet. Encabat agafarem 4 cebes
maques
que ratllen lo quilo, acaba de pelades, i les trinxarem ben trinxadetes.
Així en juliana, no?
Dos
ben finetes.
Dos tomàques d'estes de penjar maques també.
Molt bé, que fan bon tomàquet de penjar perquè té molt bé.
La pelarem.
Sí, peladeta.
I la trinxarem ben trinxadeta de banda, dos làmines d'all també barrejat. Agafarem un calderet d'estos mitjans, d'estos que tenim per aquí, li posarem un bon raig d'oli i una vegada l'oli estiga calent tirarem les làmines d'all i la ceba.
Tot junt.
All i ceba, de moment. La tomata no, eh?
No. I deixarem que la ceba vagi fent.
Hasta que la ceba s'enrossixi, no?
Sí.
Vagi fent.
Rosant-la, que es quede rosadeta.
Una vegada ja veiem que la ceba ja
està caramelitzant.
Caramelitzada, li tirarem la tomaca.
Molt bé, i allò mullarà aigua, clar.
Ja mullarà l'aigua. I quan ja s'ha begut quasi tota l'aigua, li tirarem un gotet de vi blanc.
Una miqueta de pimentó també li posaràs?
I una mica de pimentó.
I una miqueta de pebre roig, no?
Primer que tot he de posar una cosa en cap a l'altra, si no és tota l'hora...
Tota l'hora malament.
No ho puc fer, eh? Primer he de posar la ceba, encabar la tomaca, encabar el pimentó, encabar els seitons.
Bueno,
no
està bé.
No perquè no em saltieu davant, perquè m'ho fareu fotre ribella i tot dins.
Per tant, hem tirat el gotet de vi.
Sí.
Mig gotet de vi.
Sí.
Hem dit mig gotet de vi.
I deixem que reduïixi.
I després hi afegim el pebre.
I encabat li posem el pebre, ho remenem una mica perquè es faci tot reget, i li posarem un gotet d'aigua.
Un gotet d'aigua. Mig got de vi, un got d'aigua. Al revés no, eh?
I encabat ja li posarem el saitó damunt ben estivadet, tape caldero... Deu minuts...
Hem de tapar-lo.
Sí, perquè el de damunt no quedarà massa... I si el tapem, que farem aigua i nadarem. Sí.
Si no el tapem.
I el taparem, el vapor mateix courà el de damunt, lo mirarem de sal, i com que veig que els petrolieros els ho agrada, i els ho faré una miqueta més de saladet que menys, perquè es puguen fotre dos gots de vi més.
Molt bé. Pel que porta, és un plat molt gustós, no?
Sí, jo crec.
Sí. I el saitó...
I ràpid també, és molt ràpid de fer.
I el saitó li ha de traure molt de rendiment, no, este plat també. Pues, bueno, que a les barques això es menjava damunt del pa, no?
Sí?
Sí, clar.
Pues, bueno.
Sí, n'hi havia, perquè antes en la guerra sentia dir que
De pa no se'n portava
no,
a Bordó.
Tenien una fusta. Se posaven... El pa venia quan venia.
Venia, pues, bueno, com que nosaltres tenim pa,
sí.
Obrirem la barra de pa pel mig, mitja barra de pa, i molt menjarem damunt del pa. Rafael, Joan, hasta el pròxim
Vinga,
programa.
Adéu-siau.
L'acordió del Grumet.
Els nens eutròfics han adaptat la versió de Love is in the Air de John Paul Young a la seva manera de veure la música i l'han titulat L'amor és un peix.
L'amor és un peix fent bombolles al bassal. L'amor tanmateix pot ser un goig o pot ser un pal. Si tens ganxo, t'escau de retruc. S'he clavat en un ham com un cuc. I si et fies de la loteria, fot-li mal a piscifactoria. L'amor és un peix, riu amunt i riu avall. L'amor tanmateix és coixí i és cop de mall.
Panorama Nàutic.
En la darrera assemblea de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics de Catalunya hi va haver balanç de tot el que havia succeït, tot el que ha succeït en aquest any 2014, però es va posar al damunt de la taula la necessitat de tenir un pla estratègic en matèria de comunicació, de que els associats d'aquesta entitat es poguessin posar al dia en, bueno, en aquest sector avui tan important. per aclarir-nos una mica aquestes necessitats i per veure quines són les perspectives que té aquesta entitat, avui hem convidat al programa a Miquel Guarner, que és el secretari general d'ADIN, l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics. Senyor Guarner, benvingut al Blau Marí, ben retrobat, què tal?
Moltíssimes gràcies, molt bé, molt bé.
Necessitats en matèria de comunicació. Això sorgeix d'una assemblea on els associats deixen palès que cal aprofundir amb aquest sector, amb aquest camí.
Bé, jo poder ho enfocaria d'una altra manera. Com t'ho diria jo? O sigui, nosaltres des de fa molt de temps estem detectant que el sector evoluciona molt ràpidament, però evoluciona molt ràpidament la comunicació per camins diferents dels camins tradicionals i habituals. És a dir, la majoria de les nostres empreses associades són empreses que encara són la primera generació d'empresari o que ja està fent el primer relleu generacional i són poder la continuïtat, però en general, al ser a més empreses petites, tot això de les noves tecnologies no ho tenen molt per la mà. Vale? Llavors, si pensem una mica i fem una petita reflexió de tot el que ha canviat el món en els darrers 10 anys, veurem que ha canviat més que en tot el segle passat i que ja a la seva vegada en el segle passat havia canviat més que en tota la història de la humanitat. Vull dir, els canvis són rapidíssims. Llavors, els nostres socis, que en general són empreses molt petites, hi ha molts d'ells que no tenen ni tan sols una pàgina web. Llavors, nosaltres des d'ADIN i també des de FADIN, perquè el projecte serà comú i compartit a nivell català però també a nivell estatal, impulsarem, pues, bueno, per dir-ho d'alguna manera, una petita revolució tecnològica dintre del sector perquè puguin beneficiar-se totes les empreses associades. I una mica el nostre projecte serà com muntar, per dir-ho d'alguna manera, com una mena de centre comercial virtual, on cadascun dels nostres socis puga tenir el seu propi espai dintre del nostre portal on puga comercialitzar ell directament els seus productes i serveis. Vull dir, això ens va venir una mica la idea. Saps que hem muntat aquest any tot el tema del portal de Fadim Boats, el portal de barcos, de compravenda i de lloguer de barcos, però, pues, clar, el barco sempre és el protagonista i l'estrella del sector de la nàutica, però tenim empreses associades que són empreses de serveis, de reparació, o d'accessoris, o de... que ens van dir, hombre, no heu pensat en nosaltres. I vam donar un parell de voltes al tema i hem trobat una solució que pensem que pot ser molt, molt interessant.
Per tant, estem parlant de no quedar-se enrere i a la vegada oferir una possibilitat d'aprofitar aquests camins que obri la tecnologia, perquè d'aquesta manera no és tan necessari, que sí que ho és, però que no és tan necessari que el client visiti les instal·lacions dels associats, sinó que a través de la xarxa els associats puguin oferir els seus serveis també.
Correcte. Cada vegada més el client s'informa a través d'internet. En segons quins productes la compra ja se'n fa en un percentatge molt elevat a través de la xarxa, però tot això és el que hem d'aprofundir i tot el que hem d'explotar. Vull dir, nosaltres si pensem una mica en aquesta línia, tots els nostres socis han de poder donar a conèixer i comercialitzar els seus serveis i productes de manera gratuïta a través nostre. És a dir, si fins ara en general quasi tothom o tenia les seves webs com unes webs, diguem, orientades a l'oferta, jo tinc això i jo ho ensenyo, com un aparador, passiu, totalment passiu. Ara pensem que hem de tenir un rol molt més actiu i hem de passar de mostrar cadascú el que té a concentrar en esforços de comunicació en fer unes webs orientades a la demanda per incitar a la compravenda, ja siguin de productes o de serveis. I com que aquest model és més costós, doncs encara costa més perquè ho puga fer una empresa petita. I d'aquesta manera, si ho podem fer en nom de tots, doncs serà una eina que esperem que puga ser útil.
En el transcurs d'aquesta assemblea, a més de parlar d'aquesta perspectiva, d'aquest objectiu, també es va fer balanç, senyor Garner. Un balanç on es va destacar, per damunt d'altres temes, el fet de la reforma de les titulacions nàutiques.
Sí.
El passat Saló Nàutic vam tenir-ne també una mostra de l'entesa que havia hagut en la Direcció General de la Marina Mercant.
Sí.
I per l'altra també en aquest premi que han creat vostès, que també es va presentar al Saló Nàutic,
sí,
d'innovació i per a dedicat als emprenedors. Per tant, són, junt amb el tema de l'estratègia en comunicació, són tres temes destacats dels que van sorgir en aquesta assemblea, no?
Correcte. A veure, la realitat és que el nostre sector és un sector que no ha evolucionat en línia a la velocitat que ha anat evolucionant tota la societat. I en particular, nosaltres pensem que ara, que és un moment que encara que segueixen les coses ben complicades, però és un moment en què s'ha d'apostar i s'ha d'invertir i s'han de fer nous projectes. I llancem una mica la idea d'ajudar aquelles persones o empreses, emprenedores, que vulguin apostar per fer algun projecte que pugui contribuir al desenvolupament de la nàutica. I per això hem llançat aquest concurs, ara és el moment que és el concurs del primer premi a la innovació en el sector nàutic. Estem fins al 30 de juliol recollint projectes que es puguen presentar i després hi haurà un jurat que els avaluarà. I durant un acte que organitzarem al proper Saló Nàutic, a l'octubre de l'any vinent, s'entregarà aquest premi, que bàsicament és un premi econòmicament modest, perquè estem parlant de 2.500 euros, no són unes quantitats... avui dia tot és bo, Però, sobretot, el que esperem és donar-li molta publicitat i molta notorietat i que el projecte sigui atractiu poder per a d'altres inversors o poder per a compradors que puguen estar, que siguin coneixedors de les ofertes i propostes que es puguen fer en aquest nou projecte.
En el transcurs d'aquesta assemblea, o aprofitant l'assemblea, es va fer una mena d'homenatge a dues persones relacionades a l'entitat, Francisco,
sí,
Javier Pons i Fernando Trepat.
Sí.
Expliqui'ns els motius per quals es van homenatjar aquestes dues persones i quins van estar els seus mèrits, clar.
Bàsicament, des de fa molts anys, en ADIN tenim instituït el lliurament d'aquestes plaques, d'aquests distintius com a socis d'honor, a persones que s'hagin destacat i que ADIN vol donar aquest reconeixement, ja siga pel desenvolupament, per la seva feina feta pel desenvolupament de la nàutica o per la seva feina en l'ajuda i defensa del sector, com és el cas d'aquests dos senyors. L'any passat, no sé si recordaràs, li vàrem donar el premi al senyor Jordi Salvat, vicepresident emèrit del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, i al senyor Jaume Berga, propietari i fundador de Nàutica Hermanos Berga. En aquest sentit, l'any passat el premi es va donar a dues persones per la seva contribució al desenvolupament de la nàutica i aquest any hem volgut valorar l'esforç de la gent, per exemple, com en el cas del Paco Pons, que ha estat durant 40 anys membre de la Junta Directiva d'ADIN i bona part d'ells com a tresorer, fins que ara fa uns anyets es va jubilar també. I el senyor Fernando Trepat, fundador d'Electrònica Trepat i que després Garmin Iberia i tot això, que també ha estat molts anys molt implicat directament i com a vicepresident primer des de fa 4 o 5 anys també.
Miquel Guarner, secretari general de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics de Catalunya, moltes gràcies i ja en parlarem quan posin en marxa aquesta web i tot aquest procés que ha de permetre als seus associats oferir els seus serveis a través de les xarxes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Plàncton.
I avui toca parlar de ciència. Amb l'Aurora Requena sempre coneixem algun dels projectes que han en marxa o que s'han fet en algun moment o altre i que relacionen la ciència amb l'hàbitat marí. Aurora.
Hola.
Avui quin projecte ens donaràs a conèixer?
Avui parlarem de Life in the Mares.
Life in the Mares.
És mateix.
Quin tipus de projecte és, on es du a terme i quins són els seus objectius?
Molt bé, anem a veure què és Life in the Mares. Bueno, com el nom de Life in the Mares, doncs és un projecte que està finançat per la Unió Europea, va? Mitjançant el programa Life. Ja algun cop hem parlat aquí d'algun altre projecte Life, i bueno, simplement recordar que el Life és un instrument de la Unió Europea que el que es dedica és a donar a dotar de pressupost projectes d'investigació aplicada o més, més o menys, de medi ambient i de canvi climàtic, clar, que es desenvolupin a algú dels països membres de la Unió Europea. Llavors, Life in the Mares és un megaprojecte bastant ambiciós que va començar el 2009 i que ha d'acabar a finals d'aquest any. I dins d'aquest projecte hi participen bueno, organismes molt potents com el Ministeri de Ramaderia, Alimentació i Medi Ambient, el CSIC, la Fundació Biodiversitat, que és una fundació que pertany al Ministeri, l'Institut Espanyol d'Oceanografia i després entitats ambientalistes com el NITAC, que estudia cetacis, Oceana, una entitat internacional que estudia el medi marí, CEMMA, també d'estudis de mamífers, CEO Birdlife, que coneixem tots, d'estudi d'aus, en aquest cas es van centrar en les aus marines, la SECAC, Societat de l'Estudi de Cetacis de Canàries, i el que abans era ADENA, WWF, també. O sigui, com podeu veure, era un projecte és un projecte que està acabant ara i és molt, molt, molt potent, amb entitats diverses, molt especialitzades en camps molt concrets, i que bueno, el que van fer durant aquests 5 anys va ser estudiar la biodiversitat marina de zones de gran importància biològica que fins ara no s'havien estudiat o s'havien estudiat molt poc. Vale? I amb la idea de fer aquest estudi i poder donar arguments per incloure aquests espais dins de la xarxa Natura 2000. Que ja recordeu que és el catàleg aquest europeu on trobem aquest espai d'importància ambiental a tota Europa. Vale, i aquestes zones d'estudi que es van estudiar, valga la redundància, en Indemares, va ser a partir d'una proposta que va fer uns anys WWF al Ministeri. I dins d'aquests espais es trobem, per exemple, alguns canyons, com el canyó submarí d'Avilés, el Banc de Galícia, Ximenelles volcàniques de Cádiz, l'illa d'Alborán, Delta de l'Ebre i Columbretes, el Canyó de Creus, el Canal de Mallorca, Banc de Concepció i el sud de Fuerteventura. Bueno, aquests espais tenen tots una característica molt important i és que són zones complicades d'arribar, val? Que fins ara per això no són molt conegudes. I en aquests espais, tots tenen una singularitat, són espais molt singulars en si mateixos, o sigui, no trobem molts espais semblants al nostre país. Tots ells tenen la presència d'estructures submarines interessants, com poden ser els canyons, no?, del Cap de Creus o els monts submarí del Banc de Galícia. I també perquè s'hi troben espècies molt importants o peculiars, com pot ser tota la fauna que està associada a les emanacions de les ximeneies volcàniques del Golf de Cádiz, que es troben a uns 2.000 metres de fondària, o com per exemple per la presència del coral vermell com ocorreix al canal de Menorca, no?, que està entre les illes.
Per tant, a veure, són projectes i estudis complexos que al final acaben tenint una repercussió en la protecció de zones, no?
Efectivament, zones que són, això com comentava, zones que són peculiars, que són excepcionals per seus valors i que llavors... Per això hi ha tant tipus diferents d'entitats estudiant-lo, perquè es vol donar aquests arguments, tant perquè hi hagi cetacis, perquè hi hagi el corall vermell, diferents tipus d'aus, que doni arguments a Europa, diguem, per a que aquests espais siguin inclosos en la xarxa Natura 2000. Espais que molts cops són desconeguts per la ciència, però no pas pels pescadors, que normalment els coneixen força bé perquè són llocs de bona producció, de gran producció de peix, no? Com ocorreix, per exemple, en el Banc de Galícia. I bueno, tot això una mica ara mateix va sortir la notícia de que s'està recollint els fruits d'aquest projecte, va sortir la notícia de que 5 d'aquests espais s'havien inclòs ja en aquesta xarxa. I si tot arriba a bon port i tots aquests espais s'arriben a protegir, l'Estat espanyol tindria 4,7 milions d'hectàrees de fons marí protegit, que és bastant.
Entre elles les Illes Columbretes, que n'hem parlat
la
en alguna ocasió.
Delta Illes Columbretes, sí, efectivament també.
Doncs Aurora, gràcies per avançar-nos tota aquesta informació més tècnica, més científica. Ens trobem en la pròxima ocasió. Adéu-siau.
Adéu-siau.
L'Arxau.
I ara el Manel de Ramon arriba amb la seva vessant més cultural. Avui ho farà parlant amb l'historiador i arqueòleg Toni Carta sobre un tema interessantíssim, les torres de vigilància marítima de l'època medieval. Escoltem-lo.
Doncs avui anem a fer un repàs a la història medieval en l'àmbit de les torres de vigilància marines que es poden trobar a la costa catalana i especialment a una zona que sempre era bastant atacada pels pirates. Estem parlant de la costa de l'Ebre. Per parlar d'aquest tema ens acompanya avui l'arqueòleg i historiador Toni Cartes. Què tal, Toni? Benvingut.
Hola, bon dia. Bé.
Què en podem dir d'aquestes torres de vigilància? Quina era la seva missió i de quina època daten aquelles que podem trobar a la costa catalana?
Bueno, de les que se mos conserven, la gran majoria són de les darreries del segle XVI i principis del segle XVII, que és un moment en què hi ha molts atacs de pirates a aquesta costa. Per exemple, al Perelló ne tenim documentats més d'11. Aquests continus atacs fan que tant la corona com els poders municipals de la zona, especialment Tortosa, acaben fent projectes bastant grans de fortificació de tota aquesta costa.
D'on provenien aquests pirates que atacaven la costa, com tu deies ara en aquests moments, de l'Ebre?
Els pirates, la majoria, són de procedència del nord d'Àfrica i una altra zona on hi havia molts de pirates que acabaven atacant la costa d'aquí de l'Ebre i en general de tot el que és el litoral mediterrani de la península Ibèrica, també provenien de la zona de les Balears. Bàsicament és població musulmana.
Eren qui atacaven la majoria de pirates que atacaven les costes catalanes. Sí. Per això que es decideix, com deies, en aquelles èpoques, construir aquestes torres de vigilància marina. On es construïen?
Bueno, en el cas d'aquí de les Terres de l'Ebre tenim una zona a fortificar que principalment és el port dels Alfacs, que és la primera zona així que es fortifica, diguem, de tot en un únic projecte planificat que constava de 4 torres. En posterioritat, en aquest moment, se fortifica la zona, diguem, l'interior, el que ara nosaltres coneixem com a Torres del Moro, no? Les torres que podem veure entre Sant Carles de la Ràpita i Alcanar i continuant cap a la zona de València, són una segona onada de construcció de torres. I una tercera onada el que fa és fortificar la costa nord, la costa, diguem-ne, de la zona de l'Ampolla fins al coll de Balaguer.
Perquè de totes aquestes torres en les que vigilaven la costa d'aquest tram, però suposo que llavors el litoral devia arribar més a prop de les torres del Castanara.
No cregues, o sigui, en molts de llocs, però sobretot a la zona nord, el que és la zona entre l'Ampolla i el coll de Balaguer, com que el que hi ha davant, bueno, o sigui, la mateixa roca, no? La part baixa de les muntanyes arriba a estar a la mateixa costa, no? Que encara tenim ara aquells estos penya-segats de 5, 6, 10 metres d'alçada, la costa ha canviat molt poc. El que sí que ha canviat molt és lo delta. Per exemple, no? A la zona nord del delta hi havien tenim documentades diverses torres, com per exemple la de l'Àngel Custodi, que és la primera que es construeix. Aquesta se construeix cap al 1575 i paga tota la seva obra el manteniment l'Ajuntament de Tortosa. Aquesta torre, que sabem que va existir, que es va construir perquè tenim documentació que m'on parla, actualment se troba baix de les aigües de la mar perquè el delta en aquest punt ha retrocedit i l'any 90, ara segurament m'equivocaré, però cap al 94-96, en una expedició del CAS, en col·laboració amb el Museu de les Terres de l'Ebre, se van localitzar les restes d'esta torre. És a dir, en aquesta zona sí que mos ha canviat el litoral.
Qui ocupava aquestes fortificacions, aquestes torres de vigilància? Com deies tu, el manteniment, que ho pagava llavors doncs, el cap de la partida, que era Tortosa. Qui vivia, qui controlava aquestes torres?
Per exemple, en el cas de les torres dels Alfacs, que tenim bastanta documentació, sabem que són soldats de l'exèrcit regular del moment. En altres moments tenim que és Tortosa qui paga, no ben bé, o sigui, serien no són ben bé soldats, pel que ens dona a entendre, però sí que és algun cos de l'ordre públic, i a vegades el que acaba havent en cas de molta necessitat doncs són quasi voluntaris que van a les torres a defensar-la. Pensa que l'època en què es construeixen aquestes torres és una època de molta crisi aquí a Espanya, i el que acaba fent això és que els sous de la gent que està a les torres no es paga, llavors també hi ha molta gent que acaba desertant i gent que no vol ni anar-hi.
Que treballem en el Jornal de Vila, que es diu, el Jornal de Vila.
Sí.
Escolta'm una cosa, quina seria aquella torre de vigilància marina en aquella època per evitar els atacs pirates més ben conservada o més important que podem trobar en aquesta costa?
A veure, de les més ben conservades, tot i que són una mica posterior, no? O sigui, la pirateria continua i el que és la guerra, no? La forma de fer la guerra va evolucionant, i en aquest cas tenim que a finals del segle XVIII, a la segona meitat del segle XVIII, se construeixen diverses bateries de costa. Una seria el castell de Sant Jordi d'Alfama, a dalt de tot de la Ametlla de Mar, que es conserva, va ser objecte d'una restauració fa uns anys, i es conserva bastant bé, és un dels conjunts que potser millor tenim. Com a torre així una mica més emblemàtica, podríem posar la Torreta de la Ràpita o la Torre de Sant Joan, que tot i no està conservades en la seva totalitat, sí que dona una idea de com podien ser aquestes torres en el seu moment.
Hi ha algun catàleg que té registrades totes aquestes torres del litoral català, d'aquestes torres de vigilància marina?
Sí, hi ha diverses publicacions. El problema és que moltes són de caràcter local i llavors tens la informació dispersa, però, per exemple, Ramon Miravall fa bastants anys, potser més de 20 anys, sí que va fer tot un recull de totes les torres que havien documentades d'esta costa, que sé que quina documentació teníem, que mos explicava, i ell les va recollir i sintetitzar de manera bastant clara i entenedora.
Doncs ja ho saben, avui hem conegut una mica més d'aquestes torres de vigilància marina de l'època medieval, aquelles torres que vigilaven l'arribada dels pirates procedents de Balears o del nord d'Àfrica fins a les costes catalanes, especialment al delta de l'Ebre, per saquejar i atacar. Avui ho hem parlat amb Toni Cartes, com saben, ell és arqueòleg i historiador i un gran coneixedor d'aquest tema, que ens ha posat una mica més de llum sobre aquest fet històric. Gràcies per estar amb nosaltres. Feliç jornada.
A vosaltres, gràcies.
Molt bé, doncs, Manel, moltíssimes gràcies per aquesta temàtica que ens has cercat avui. Gràcies a l'historiador Toni Cartes per la seva participació, i també agraïm la participació de tots els que avui han pres part d'aquest programa, començant per Ramon Tarrides, de l'Associació d'Armadors d'Arts Menors de Catalunya, que analitzava amb nosaltres la situació d'aquest sector pesquer. També el Joan Argentó i el Rafael Martí. Avui ens explicaven com pescaven en l'encesa, a l'antiguitat, i també com preparar saitó amb ceba. A l'acordió del Grumet, els nens eutròfics ens han presentat la seva peculiar visió de Love is in the air, l'amor és un peix. A Panorama Nàutic, Miquel Guarner, secretari general d'ADIN, ens ha parlat de l'Assemblea General de l'entitat i d'aquesta estratègia en comunicació que ha de tenir el sector nàutic, els associats, de cara als pròxims mesos. A Plankton, l'Aurora Requena ens ha descobert el projecte Life in the Mares, i el Manel ens ha parlat amb el Toni Cartes de les torres de vigilància marina de l'època medieval. Per tant, res més, fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Gràcies també als nostres col·laboradors. I esperem que aquest any que acabem de començar pues us porti salut, us porti prosperitat i us porti feina, que avui en dia és molt important. Per tant, tota la gent que fem possible aquest Blau Marí, aquest programa dedicat a la gent de la mar, pues molt bon any. Fins al pròxim programa. Ens retrobem al Blau Marí. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.